quarts en punt d'11 del matí. Com us avançàvem, estem d'enhorabona. I és que celebrem un naixement, el naixement d'Edicions Xandri, que ha nascut de la mà de dos santcugatencs, Joan Ramon Armadàs i el seu soci, Eduard Anguita. Arranca amb tres títols, Poemes de primavera i quasi estiu, el pseudònim del valldoreixenc Arnau Martorell, que és Azalís de Gausac, també amb Misterio, de Miquel Jiménez, i el darrer títol és L'enigma de Joniadi, d'Ignacio Castro. Avui tenim a l'estudi un dels seus cofundadors, Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
També el nostre poeta, el poeta valldoreixenc i autor de Poemes de primavera i quasi estiu. Molt bon dia, Arnau.
Bon dia, bon dia.
I l'autor de la novel·la Mistero, Miquel Jiménez. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Doncs aquí a tots reunits per parlar del naixement d'aquesta editorial i del que suposa pels seus tres primers autors escollits per publicar els seus llibres. Fem una radiografia, si us sembla, abans de començar, dels hàbits de lectura a Catalunya per veure de quin punt de partida sortim i esperem quin camí li espera aquesta Edicions Xandri. Els lectors de Catalunya han augmentat en els darrers anys, això és una bona notícia, passant del 58,5% al 60,5%, dos punts que, escolta, a poc a poc, però anem augmentant. Tot i això, la mala notícia, sobretot per les editorials, és que les vendes dels llibres continuen baixant. El percentatge dels lectors en llibres de paper és de gairebé el 60,5%, i en cas que hi sumem els del llibre electrònic, que el Miquel Jiménez ens en podrà explicar alguna cosa, perquè ell, de fet, ja ha publicat Mistero en format digital, augmenten fins al 65,3%. La mitjana de llibres en format de paper que els catalans llegeixen al llarg de l'any és de 7, però ara una notícia que almenys a mi m'ha sorprès és que els que llegim o llegeixen en format digital llegeixen 17 llibres a l'any. S'han triplicat en els darrers 3 anys, un augment del 5,8%, que ha passat fins al 19,3%. Joan Ramon, comencem per tu com el fundador de l'editorial. Neix Edicions Xandri, de moment en format paper, però les dades ens diuen que el format digital pot ser una bona opció. No sé si vosaltres us plantegeu, almenys en un futur proper, ampliar aquest sector. Potser és molt ambiciós, tot i que tot just acabem de néixer, però escolta, tot
no,
és saber-ho.
No és ambiciós i sí que ho plantegem, de totes maneres, d'aquestes dades que has dit. Algunes són bones, algunes són molt bones, altres són una mica més preocupants, però també pel que hem pogut estudiar, de moment el mercat encara és majoritàriament en aquest país el paper. Que l'e-book creix, i que creix molt, és evident, perquè parteix d'una posició molt, molt baixa i molt residual, llavors és normalíssim que creixi, i al llarg dels anys seguirà creixent, perquè és normal, i és per on avança la societat i la tecnologia.
Sobretot els hàbits són per aquells lectors més joves, majoritàriament universitaris, o en aquesta edat compresa entre els 20 i els 35 anys, suposo que s'anirà estenent a les altres franges d'edat i de la societat.
Sí, sí, és un canvi que és evident, i que no és que sigui el futur, sinó que ja està aquí, tot i que, com deia, de moment el gran gruix del mercat encara és el paper, per la majoria de lectors. A poc a poc ens anem trobant tots, que llegim cosetes al mòbil, llegim cosetes a les tauletes o als e-readers i tot plegat. De totes maneres, no sé per què en aquest país hi ha molta gent encara nostàlgica d'aquells que li agrada l'olor del paper i de què li agrada que el llibre te'l signi l'autor, per exemple. I clar, si et signa l'e-reader, malament, perquè potser et fa allà un guixot a la pantalla i ja no podràs llegir cap més cosa.
En l'olor del paper sí que hi havia pensat, en la signatura, de moment no, però sí que és cert que ens agrada a vegades anar a les signatures de llibres i tenir un record del que és l'autor. Ens hem avançat pensant ja en propostes futures, però anem a l'origen, com neix Edicions Xandri, i jo em pregunto, potser neix perquè en el teu cas t'has hagut també d'autoeditar les teves obres, perquè part d'editor també ets autor.
També. No et negaré que part de la llavor d'Edicions Xandri ve d'aquesta experiència personal, però bé, Edicions Xandri, com deies, està muntat amb l'Eduard Anguita, i amb l'Eduard Anguita tots dos ens uneix una inquietud cultural, d'entrada, una inquietud general de fer coses més enllà del que són les feines habituals de cadascun. I llavors, en aquest cas, com deies, la meva experiència personal m'ha portat a veure que molts autors troben el mercat editorial tancat o amb unes dificultats d'entrada molt grosses. Per què? Perquè, per exemple, altres grans editorials directament no obren aquestes portes a autors novells. No obren aquestes portes no tan sols autors novells, sinó autors hi ha més consagrats i veterans. I
en tenim,
exactament.
En tenim
un exemple.
Jo dos quan... exemples. Tenim una, no, tampoc diria un autor novella a l'Arnau Martorell, perquè d'escriure se n'ha fet un tip durant els darrers anys. Mm-hmm. Això sí, al paper li arriba l'oportunitat ara amb aquesta. En canvi, el Miquel, hem pogut llegir diverses obres seves. Mistero, dèiem que estava editada fins en aquest moment en format digital, però
correcte,
ara passarà al paper. Què suposa per vosaltres el naixement d'aquesta petita editorial que us dona l'oportunitat de publicar en paper les vostres obres?
Bueno, jo vull agrair molt i molt, no?, aquest el coratge i l'atreviment, la valentia i això que deia el Joan Ramon de les dificultats d'entrar en un circuit que, no sé, pel que sigui, ara no entrarem, és tancat. Llavors, és, per mi és el que deies, jo ja porto escrivint perquè és... No sé com definir-ho, si és una necessitat o el que sigui, però tinc obra feta i... Però és la primera vegada que editaré en paper, no?
Fins ara la podem gaudir, la teva obra, en dos blocs que tens,
sí,
un en català
blocs,
i un en castellà.
Sí, no, tinc tres blocs.
Tres blocs? Mira, se'ns escapava.
Sí. Dos de poesia... Bueno, dos en català i un en castellà, sí. Però bueno, tampoc és perquè un sigui en castellà, bueno, això és més... Però també volia coincidir amb ell que jo sóc amb això, potser perquè sóc una mica antic, no?, que sigui molt romàntic del paper, no? I possiblement amb la... que això es veurà amb el llibre meu, possiblement tingui un significat el fet de que sigui en paper, no? Perquè quan vegi la gent el que hi ha dins, no?, possiblement entengui la necessitat també de seguir editant en paper.
Hem vist alguna cosa pel Twitter, no ho avançarem als oients. Si no m'equivoco, divendres rebreu els primers exemplars en paper. A partir d'aleshores ja els podrem trobar a les llibreries de Sant Cugat, entre altres llocs. En el teu cas, Arnau, tu escrius poesia. No sé si Joan Ramon, començar amb una editorial en un moment en el que no sé si hi ha gaire espai per una editorial, acaba de tancar Edicions Moll, és ambiciós apostar, a part de per la novel·la i altres gèneres, per un gènere com és la poesia, perquè potser el nínxol de mercat és una mica més reduït.
És més reduït, sí. De totes maneres, no per això vol dir que no existeixi, i no per això vol dir que aquí a Sant Cugat, per exemple, tinguem un festival nacional de poesia...
Exacte, que el celebrem a dies d'avui i que s'allargarà. De fet, sí. El dia 8 de novembre presenteu vosaltres la vostra editorial dins aquest marc.
Sí, correcte, i que és un mercat o un nínxol més petit, és evident. Ara, que aquí a Catalunya en concret tenim autors molt bons i autors a descobrir, com el mateix Arnau, també és evident. Llavors, com ho hem d'atacar això? Doncs probablement el llibre de l'Arnau no es vendrà a centenars a l'FNAC. Llavors, com ho hem de vendre això? Doncs portant a l'Arnau i el seu llibre, com tant altres, perquè això en aquest cas segurament és molt positiu fer sinergies amb altres editorials, doncs a fer petites presentacions, a fer petits recitals, a fer actes, o sigui, anar a buscar el lector, més que el lector hagi de buscar, en aquest cas, a autors que, com que no surten per la tele, seran difícils de trobar per ells si no els coneixen.
El Miquel, com bé comentàvem, ja havia editat i publicat amb altres editorials. En aquest cas ho fas amb la nova edició en Xandri. Què t'ha portat o què us ha portat a entendre-us i a publicar aquest Mistero en paper l'un amb l'altre?
Home, jo, com diria el clàssic, me llena d'orgullo i satisfacció. Perquè és molt difícil trobar, primer, una persona que en lloc de voler muntar un bingo o tenir una black target d'aquestes i tal, sí, munti una editorial. Això diu molt a favor del JR i del seu soci, no? Està molt bé. D'entrada, jo també us ho agraeixo, nois. Segona, l'Armadàs és un punyetero.
Perquè l'Armadàs... A veure, explica'ns
sí,
això.
Sí, no, ara t'ho explicaré, Alba. És un friqui. Sí, li agraden els còmics, li agrada el manga,
li agrada Xina.
Sí, li agrada, li va el bici. I quan ens vam conèixer va ser amor a primera vista. Va ser tan bonic, tan tendre. Sonaven els violins. Va dir, tu que has fet una novel·la steampunk, què dius ara?
Ah, exacte, això t'anava a preguntar. El gènere steampunk, potser molts no saben de què va, però segurament, jo crec que més d'un, hem llegit novel·la steampunk, on hem sentit a parlar i no sabem, no tenim interioritzat què és.
Efectivament.
Explica'ns als oients.
Aquesta és la petita secció, tot el que vostè volia saber de l'steampunk i mai li havien explicat. Sí. Steampunk és vapor, steam és vapor, i és una tendència que s'emmarca dins de la novel·la de gènere. Tu imagina't una Anglaterra victoriana, amb aquella senyora tan llitxa que feia tant de susto, la reina Victòria, sembla una mica l'Esperanza Aguirre, però sobrepassada de pes. I aleshores, que hi hagin enginys voladors, que hi hagin pistoles làser, és a dir, el retrofuturisme, el que feia en Juli Verne, tampoc és que ens hàgim inventat res. En Xina,
el senyor Wells.
El senyor Wells, hombre, bueno, amb aquest llibre també surten marcianos, ja t'ho diré. Però vull dir que és una capsa que et permet ficar-hi dins de tot el que vulguis, perquè és fantasia, és evasió i també és una manera una mica enriolada de dir coses que si les dius seriosament embafen, i si les dius d'aquesta manera, doncs passen més de bon passar.
Parlem de Mistero i de l'Steampunk. Què et sembla si escoltem un fragment d'aquesta obra?
Todos los empleados del teatro iban vestidos de negro como Mistero, excepto en lo que respecta a la caperuza negra. Caminaban en el silencio más absoluto con expresión grave y solemne. Tan vívida era la sensación sobrenatural con la que se pretendía impregnar el ánimo de los asistentes, que el habitual murmullo que se produce en cualquier teatro antes de alzarse el talón desapareció como por ensalmo tan punto los espectadores ocuparon sus localidades. Una música de órgano lejana, pero a la vez perfectamente audible, ofrecía una partitura fantasmagórica, formada por lúgubres acordes y melancólicos arpegios a los oídos.
Aquest és un fragment de la novel·la que podrem tenir en paper a partir de, de divendres. I jo em pregunto, Miquel, què t'ha portat a escriure Steampunk? Fins ara havies escrit diverses novel·les i diversos gèneres, des de l'àvia cuinera, que és investigadora i detectiu, però també tens a la teva vessana de periodista amb un llarg recorregut, fins de tertulià polític. A vegades costa d'imaginar dos perfils tan diferents. No sé si també escriure aquest tipus de literatura t'ajuda a abstreure't un moment, a ser una vàlvula d'escapament del món real en el que vivim i viure una mica més de fantasia i il·lusió.
Home, aquest llibre és fruit d'una infantesa dissortada, males companyies, una dieta segurament no gens adequada a l'organisme humà. Per què? Perquè és un llibre de friquis. És un llibre de friquis.
Tots som una mica friquis?
Exacte. Tots som una mica friquis i malament d'aquella persona que no ho sigui, perquè vol dir que ha matat la criatura que portem dins i que hem de treure a passejar cada dia. El que succeeix és que per mi tot és comunicar. Tant és estar en una tertúlia parlant de política, que fa més mandra, també t'ho haig de dir, sincerament, com fer una novel·la, com fer novel·la policíaca, com fer aquest tipus de novel·la, com fer novel·la autobiogràfica, tots són ganes de comunicar. I jo quan m'ho passo més bé, si t'haig de ser sincer, no pas com el govern, és quan escric aquest tipus de coses, perquè et permet, imagina't, et permet que guanyin els bons d'entrada, que això és molt xulo. Et permet que la xicota es quedi amb el xicot, que això és molt xulo. Et permet castigar els dolents, que això és molt xulo. Si a més a més entretens a la gent, jo penso que avui en dia potser estem una mica orfes d'entreteniment i massa saturats de transcendència, oi? Tot ha de ser molt transcendent. No, home, no, desengreixem una mica.
A part d'escriptor, hem dit que ets periodista i moltes altres coses que no acabaríem amb el teu currículum, la portada del llibre també és teva.
Sí, senyor, és meva. Jo he fet dibuix i he fet alguna cosa i després tenim un gran, gran, gran maquetista a l'editorial que el Joan Ramon el té lligat a la pota de la taula amb una cadena perquè vagi pencant i pencant.
Que m'agradaria.
No, no, ell té un timbal, no t'ho he explicat, això? Ell té un timbal i es posa allà.
No, encara, escolta, se'ns calla moltes coses. Ell ens fa de tertulià, també, com dius, una mica més avorrit, i avui descobrirem més coses de la...
Es posa amb un timbal i va dient, remat, i tots, pum, pum, saps com les galeres, aquelles, el Benure, pim, pam, doncs sí.
El mateix, però amb un mac.
Doncs ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé, i la veritat és que ha quedat molt xula. Jo n'estic molt content d'aquesta portada. No tant perquè el dibuix sigui meu, que el dibuix és el de menys, sinó perquè els colors són cridaners i estan molt dins de la tendència de les portades que es fan d'aquest gènere, que en diem steampunk, retrofuturismo o mitologia creativa. Ah, què? Com ho has vist, això?
Hem estat tafanejant pel teu Facebook, pel Facebook de Mistero, i hem vist una de les teves amigues al Facebook que et demanava si es traduiria Mistero a altres idiomes. Tu parles anglès, italià, francès...
Sí, senyora.
Escolta, ho faràs tu mateix o en un futur tens pensat que Mistero arribi en edicions amb altres llengües? Seria una bona notícia tant per Edicions Xandri com per tu.
Jo,
i també pels lectors, evidentment.
Jo, francament, faré de Pantoja ara. No robaré. Vull dir que faré de Pantoja en el sentit que diré jo todo solo debo a mi público i por mi público hago lo que haga falta. Sí que m'agradaria. M'agradaria molt fer-ho a l'anglès.
Tu mateix faries la traducció?
Segurament. I al català.
Això sí.
Surt en castellà i el català... Home, diguéssim que en català també hi ha un públic. Mireu el Joc de Trons, que ara doncs, ha sortit en català i, francament, doncs, la gent el compra.
Joc de Trons, les novel·les del Patrick Rothfuss, El nom del vent...
Hombre!
I L'imperi final, per exemple, de Brandon Sanderson...
Carambes!
Són novel·les, no?, doncs, que potser sí que estan arribant a poc al públic, almenys potser els més joves, que comencen amb novel·les com Joc de Trons i es van enganxant aquest gènere de ciència-ficció que ens trasllada a altres èpoques, que no sé si són totes steampunk, però...
És igual, perquè això de posar etiquetes és una cosa molt que ja la tenim, no?, els de l'ofici del periodisme. Però és igual, és novel·la de gènere, diguéssim. I tant és una novel·la policíaca com una novel·la del Weird West, que és allò, aquell Far West on hi ha vampiros i licantropus, que deien les àvies abans. Vull dir, tot això forma part de l'univers que abans en dèiem de novel·la de duro, perquè tu ets molt jove. Però jo, que sóc del segle passat, et puc dir que...
Del segle passat en sóc, eh? De finals,
no,
això sí.
No exageris, no exageris. Doncs hi havia les novel·les de duro que fins i tot els nostres pares anaven a bescanviar els quioscos perquè no hi havia gaires calés. I allò era el cinema del pobre. Doncs això està tornant una altra vegada, perquè tornen a haver-hi pobres.
D'aquest tipus de gènere fantàstic, de l'steampunk, que acabem de descobrir els oients exactament què és això en 5 minutets, descobrim ara i entrem a la poesia, que també per molts de nosaltres és un gènere desconegut, que potser no en tenim les prestatgeries plenes i que tindrem l'oportunitat que ens arribi, almenys a Sant Cugat, de la mà de l'Arnau Martorella, de Vall d'Oreix, amb aquest primer llibre editat en paper, Poemes de primavera i de quasi estiu. Què podrem trobar en aquest llibre? Deies que hi havia sorpreses i que necessitava el suport en paper per entendre's.
Bueno, no, més que res perquè, bueno, veureu que és una poesia, és que no sé com definir-ho, però és té una part visual també, no? O sigui, la manera en què estan col·locades les paraules vol tenir un sentit, no?
Salvat Papasseit ho feia això també, o m'equivoco?
Sí, clar, Salvat Papasseit, Brossa, una mica, bueno, també, no? Però tampoc és que a mi no siguin molt els meus referents, però bueno, sí.
Quins
no?
són els teus referents, Arnau?
Bueno, és que jo sóc bastant caòtic, no? Però bueno, allà dins del llibre van sortint, no? Molts, hi ha molts, no sé, també una mica és el que vas llegint a última hora. Ara m'he portat un llibre de la Maria Mercè Marçal, i aviam, sobretot el Cummings, és un escriptor, bueno, un poeta americà de principis del segle passat, que fa, però clar, això ja és altíssima poesia, que fa
tot arreu es comença i tu ja em portes uns anys
bueno,
de trajectòria.
No, suposo que sempre ets un aprenent, no? Vas aprenent i vas fent, i a mesura que vas escrivint vas aprenent, i llavors no... Pues mira, és que m'agrada buscar-me reptes a mi mateix, no? Vull dir... No, el que sí que volia dir que aquest és un recull de poemes, el poema de poesies de primavera i quasi estiu, que sí que és... està acotat molt en el temps, no? Vull dir, és una poesia que està feta durant una etapa que fa un any i mig, una primavera i quasi estiu, o estiu, en què estàvem que va ser un estat en què van sorgir. Tots els poemes estan circumscrits en aquest espai, no? De temps. I que m'agrada també que tots els reculls de poemes siguin una mica, no sé com dir, circulars, no? Vull dir que estiguin arrodonits, que tinguin un sentit, bueno, el sentit que cada algú vull tenir, però que estiguin... Que hi hagi un... quasi com un principi o un final. No?
Aboquen per això. La poesia potser és més lliure a abocar a cada persona que llegeix un sentiment diferent, tot i que, evidentment, el sentiment i la idea del poema hi és, però cada lector potser té la seva lectura.
Sí, la idea també és aquesta, que és la nota que posem.
Una mica de llibertat de l'actor.
No, evident. Jo estic explicant la sensació que em dona a mi, no? Llavors, després, cada lector tindrà la seva. Sí que és cert que, a més, vull dir, molts d'aquests poemes, crec, perquè també se m'ha dit, com que tens el blog, i el blog t'ajuda molt a conèixer, diguéssim, els teus lectors, no? Perquè la
Exacte,
gent...
Exacte, la interacció.
Això és la part molt positiva del fet aquest del blog. Pues sí, jo dic el que a vegades m'han dit, no? De que possible... O sigui, molts poemes has de llegir-los més d'un cop.
Difícil, a vegades, entendre'ls al primer cop d'ull. Sobretot sí. Pels que no estem tan acostumats a llegir poesia. Sí. Fins i tot, a vegades, necessitem que l'autor ens digui una mica per on van els trets per poder-lo entendre sí. I interioritzar-lo. Jo no sé si això és positiu o no és positiu, o si és la idea, bueno, almenys, dels poetes.
Jo no sóc molt partidari, perquè jo crec que el mateix poema t'ho va dient, no? Però, i cadascú és lliure de la seva interpretació. El que sí que és cert és que és possible que alguns d'aquests poemes, si es poden dir poemes, vull dir, perquè hi ha uns que són molt més clàssics de poema en principi i final, altres que s'enllacen a... Que van, bueno, ja la gent ja ho veurà. Però sí que és cert que no solament que possiblement l'hagis de llegir més d'un cop, sinó que al llegir-ho més d'un cop entreguis conclusions diferents. No?
Jo d'això m'agradaria complementar una cosa que diu l'Arnau, perquè com que jo ja els he llegit...
És lector de poesia, Joan Ramon,
doncs
tu?
La veritat és que no gaire. He de confessar que en aquest cas l'Eduard, el meu soci, és més... coneixedor del sector que jo. Jo, com deia el Miquel, em sento més còmode en el friquisme dels còmics que en la poesia, tot i això no vol dir que no n'hagi llegit mai, i llegint el poemari de l'Arnau i editant-lo, una de les coses que em vaig adonar després de llegir un poema és dir, ostres, és que això té aquesta forma tan estranya perquè el poema està dibuixant una àncora.
És difícil editar un llibre de poesia?
Bé, és difícil si és poesia visual, sí.
Exacte, dic, posar-vos a... No sé si heu tingut alguna pica baralla en el bon sentit de la paraula.
Pica baralla no, el que
posar-vos d'acord...
Un dia va haver de venir el Rau a casa i vam estar 3 hores de rellotge mirant, sí. O sigui, espais, punts... I això que deia, no? com un poema que ell ha fet en un format, s'ha de passar en un altre format, i no faré ara aquí una dissertació sobre els diferents formats informàtics, però vaja, que no ha estat fàcil en el sentit de que no és juntar només lletres i posar-les una darrere l'altra. En aquest cas, per exemple, el llibre, la novel·la Mistero, doncs els capítols s'entenen en tots els formats, i no cal, però clar...
Hores de feina, Arnau, els hi portes amb l'edició dels poemes...
No, si tens acabes amb la complexa de ser un perapunyeta.
No, escolta...
No. Sí, perquè clar, moltes vegades, no, això ja és una mica d'anècdota, però dir, clar, el punt aquest, pues, són dos centímetres a baix, i clar, si no estàs ficat, que s'han ficat, pensa, ara aviam qui...
No, i ell,
a la dreta o a l'esquerra.
Aquest punt,
canvia la cosa, eh?
Sí, bueno, és allò que tu, si
no, clar,
ho veus així, vull dir...
Cada, en aquest cas, cada lletra o cada, fins i tot, signe de puntuació... està en un lloc per un motiu.
Exacte, cada poema és un quadre, per dir-ho d'alguna manera.
I que això no hi entri en una pàgina, clar, si jo no me'l puc carregar, perquè en aquest cas estic afectant, possiblement, tot el que és la visió, i mai millor dit, perquè és visual, del poema sencer, no? I això és el... Ja et dic, no pica baralles, però sí que ens hem hagut de seure i mirar-ho junts, perquè no era tan fàcil com agafar un capítol del Mistero i posar-lo en una pàgina i només controlar el principi i el final.
Miquel, tu els hi poses la feina una mica més fàcil, eh?
És que la nena canta i balla. Jo els hi he fet la novel·la i he fet dibuixos i hem discutit sobre la portada, sempre amicalment, no ha arribat mai la sang al riu, però la novel·la en si mateixa era un producte que estava tancat i que jo tenia en un calaix de feia com 5 anys.
Déu-n'hi-do.
Goita, les que són les coses. I l'any passat, per Nadal, ho vaig autoeditar en format e-book. I aleshores, doncs, quan ens vam conèixer amb en Joan Ramon, doncs, vam parlar d'això i de seguida ens vam posar d'acord perquè, home, és una novel·la de lladres i serenos. Tu imagina't, el Londres victorià, segle XIX, la reina Victòria acaba de guanyar la guerra contra els marcians, perquè els marcians ens han volgut envair, i sembla que hi ha una pau que afecta tot el planeta. I comencen a sortir cadàvers mutilats. A un li falta una cama, a l'altre li falta un braç, a l'altre li falta una orella... I aleshores la reina convoca el seu gabinet secret i se n'adona que el culpable de tot això és en Víctor von Frankenstein.
Déu-n'hi-do. Surten personatges amb cognoms que ens sonen a tots,
Un jove Winston Churchill, sortirà en Mycroft Holmes, que també té la seva dir, un comandant de l'armada reial que es diu James Bond, Jiménez, i home, jo penso que la gent s'ho passa... I el Rupert de Hentschau, que és el dolent del Prisionero de Zenda. Vull dir que aquí hi ha per tot.
I alguna cosa de Sherlock Holmes també hi ha a la novel·la?
L'ombra de Sherlock Holmes està per damunt de tota la novel·la, i per no fer spoilers, diguéssim que el personatge principal, que és en Mistero, té molt a veure amb Sherlock Holmes.
Doncs fins aquí, no tenim més temps, jo sabia que avui se'ns faria curt i això que ens falta una dels autors de les obres que presentareu aquest 8 de novembre en Societat dins el marc del 14è Festival Nacional de Poesia. Que tingueu molta sort amb aquesta editorial, un projecte molt valent i molt ambiciós.
Moltes gràcies.
I que també tinguin molta sort els autors, els 3 primers seleccionats, que deu ser també un honor amb aquestes 3 publicacions. Us veurem el 8 de novembre, això sí, els llibres segurament els podrem a tenir una mica abans. Si vols dir, Joan Ramon, quan i on els podem trobar?
Probablement el llibre de l'Arnau i l'altre, l'Enigma Hunyadi, esperem que la setmana que ve ja estiguin disponibles, i el Mistero potser trigarà una setmana més per un tema de terminis d'impremta, que no els podem enviar tots de cop perquè els col·lapsem.
Ai, les distribuïdores.
Sí.
Doncs fins aquí avui Edició Xandri, amb 2 dels seus primers autors d'aquest nou catàleg de 3 obres. Us convidem el 8 de novembre d'anar a aquesta presentació dins del 14è Festival Nacional de Poesia. Moltes gràcies, Joan Ramon, Arnau i Miquel, per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat el vostre repte i el vostre nou projecte.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Gràcies. Gràcies.
Una vez hecha su consulta, abandonarán la sala para no volver jamás. Si lo intentan, se les negará el derecho a entrar. Pueden comenzar. Háganlo de manera ordenada y silenciosa, o deberé imponer el orden yo mismo. Y créanme, no les gusta ir.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.